arribar el moment de parlar amb el nostre convidat d'avui. Normalment, a aquesta hora, al programa sempre tenim una persona amb qui conversem per reconèixer, per conèixer també la seva trajectòria professional, personal. Avui tenim un professional així de gran, eh? El nostre estimat Antoni Bassas. Deixa'm que primer saludi que acaba d'arribar l'alcaldessa Mireia Ingla, ens acompanya precisament també en aquest programa especial. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, la tenim aquí amb nosaltres i m'imagino que moltes ganes també de conèixer totes aquestes històries que ens hauràs d'explicar aquesta tarda. Primer de tot, deixeu-me que us expliqui així per sobre només que és Premi Nacional de Periodisme el 2001, Premi Ondas per l'Espai d'Humor, alguna pregunta més, autor de A un pam de la glòria i Premi Josep Pla de novel·la el 2018 per Bon dia, són les 8. Avui passa pel Connectats un periodista que s'ha fet i ha crescut professionalment a la ràdio abans de fer el salt a altres mitjans com la televisió o la premsa. Avui coneixem més de prop el periodista i actual directiu del diari Ara, Antoni Bassas. Antoni, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí, eh? Escolta, no és gens habitual que passi això ara i crec que en algun moment del programa d'avui s'ha passat una mica de rasquillada per aquest tema, perquè els temps han canviat, però l'Antoni Bassas va començar molt jovenet a col·laborar a la ràdio. Vas començar a Ràdio Joventut quan només tenies 16 anys.
Sí. Sí, sí. A casa tota la vida havien escoltat molt la ràdio, la meva mare era una oient de ràdio dels matins, al cap de setmana escoltàvem el Barça a la ràdio, i recordo aquell moment canònic a l'hora de dinar en què la meva mare deia avui a la ràdio han dit, i jo m'adonava que per ella el que deien a la ràdio era molt important. Estem parlant d'una persona que per raó de la Guerra Civil no va poder estudiar, la van posar a treballar molt joveneta, i per tant la ràdio venia a ser, això ho ha explicat alguna vegada l'Iñaki Gabilondo, venia a ser com aquests graons plegables que els desplegues, puges i pots arribar a un prestatge que hi ha una mica més amunt. Uh-huh. Doncs la ràdio servia de plataforma per accedir a un nivell més alt de coneixement, entendre una miqueta més el món, conèixer gent, que se't despertessin mons, escoltar música, estar al corrent de les novetats de tots els estils. I això, vulguis que no, em duria anar empapant, de manera que recordo que de ben petit quan em preguntaven tu, nen, quan siguis gran, què vols ser? Doncs jo deia, jo vull transmetre partits de futbol per la ràdio. I amb 16 anys, a la vora de casa, amb una ràdio barcelonina, però local, que era Ràdio Joventut, que formava part de l'Ente Público Radio Televisió Espanyola, doncs vaig anar a preguntar si podia fer alguna cosa. I em van dir, sí, hi ha un programa per nens, el dissabte al dematí, on venen nens a cantar una cançó, presentar un concurs, llegir una redacció, tu què t'agradaria fer? I jo vaig anar, i aleshores va passar allò de, aquest nano té molt bona veu, i un bon dia em vaig trobar en un camp de tercera divisió, en diumenge al dematí, en un carrusel d'aquests de minut 24 de la primera part, Sant Andreu 1, Júpiter 2. I així vaig començar.
Així vas començar i un dia et van enviar a un succés, un atracament a un banc.
Va ser això, però va ser un atracament amb segrest que va durar 48 hores.
I no hi havia ningú per enviar?
No, perquè va començar un dissabte al migdia i va acabar un diumenge. Llavors, jo el dissabte al migdia, és que això és autèntic, vaig anar a la ràdio a buscar el previ per connectar i el micròfon i el passi per anar, és igual, al camp del Barça Atlètic, al Fabra i Coats. Uh-huh. I en aquell moment diu, hi ha un atracament amb hostatges al Banc Central a la plaça Catalunya. Tu, vés-hi. I m'hi van enviar i vaig començar a informar, primer des d'una cabina, després quan se'm van acabar les monedes, estem parlant de l'edat de pedra, quan se'm van acabar les monedes vaig entrar en una botiga, vaig demanar si em podien deixar el telèfon, quan els de la botiga es van atipar de deixar-me entrar des del seu telèfon, vaig dir, escolta, no podeu enviar una unitat mòbil? I aleshores la van enviar i em van instal·lar, com que formaven part de la mateixa empresa, l'empresa pública RTV, doncs em van posar a la terrassa d'on està ara Apple, a la cantonada de Passeig de Gràcia en Plaça Catalunya, hi havia Ràdio Nacional d'Espanya. I em van posar a la terrassa, al cinquè pis, des d'on tenia vista directa, i vaig estar transmetent fins i tot per Ràdio Cadena Espanyola, és a dir, vaig haver d'entrar per tot Espanya explicant això. Allò va durar, ja et dic, 48 hores, al final del qual van dir, bueno, aquest noi no només té bona veu, sinó que a més no ho fa malament. i aleshores em van començar a donar més responsabilitats.
Tu assegures que a la teva vida has tingut, i de fet tens dos grans vicis, el futbol i la ràdio.
Això era abans.
El futbol, vas dir en el seu
moment... No, més que res, perquè quan fas gran vas afegint vicis, com si diguéssim.
El futbol m'ho ha donat tot, la ràdio també. Per tant, et sents una persona afortunada?
Sí, sí. He tingut, diguéssim, la sort de poder-me dedicar a allò que sempre m'ha agradat, de poder-ho fer amb reconeixement de l'audiència, perquè aquesta, la feina del periodista no és una feina teòrica que es faci en un laboratori, sinó que tu ets un emissor que emet un missatge perquè el rebi algú, i aquest algú no haurien de ser només una o dues persones, sinó que haurien de ser quantes més millor. I des d'aquest punt de vista sí, miro enrere i em sento satisfet. De manera que la manera en què m'ha anat la vida, en certa forma jo l'havia desitjat, i és possible que verbalitzar-la sigui el primer pas per aconseguir-la, però en lloc està escrit que allò que tu desitges s'acabi convertint en realitat.
I clar, com que se li veia futur al noi, el noi arriba a Ràdio Barcelona. Quan arribes a Ràdio Barcelona?
Amb 20 anys.
20 anys. Amb la carrera...
No,
estaves estudiant.
Estava fent segon o tercer aquí a Bellaterra, a l'Autònoma.
M'imagino que també eren temps en què la gent patia, els estudiants, perquè, ostres, és que no hi haurà feina, no trobarem res. Això és el conte de mai acabar, no?
Totes les
promocions els hi ha passat el mateix.
Jo anava a la universitat a una època que es deia la universitat és una fàbrica d'aturats. Això, poc o molt, ha passat sempre. També és veritat que pertanyo a una generació que va veure desaparèixer els mitjans del franquisme i va veure néixer els mitjans de la democràcia i de l'autonomia. És a dir, jo començo la carrera l'any 79 i l'any 83 es funda Catalunya Ràdio i l'any 84 TV3. I va aparèixer doncs, l'Avui, i va aparèixer El Periódico i l'edició catalana del País. És a dir, és un moment d'efervescència política, d'obertura a la llibertat i a la democràcia, i per tant de nous mitjans que expliquin una nova època, perquè els vells no serveixen, perquè la gent no se'ls creu, perquè estan contaminats de franquisme. I per tant jo em vaig, diguéssim, beneficiar d'aquesta eclosió, però en general, què t'haig de dir? Vull dir, mai no ha estat fàcil el pas de la universitat a la feina.
Ho dic perquè, clar, és que sembla que sempre és en el moment, els que pateixen més són els que ara... A veure, que els temps són diferents i que els temps han canviat, això està claríssim, però que vaja, que tots hem passat també per aquesta situació i al final...
Sí, amb circumstàncies diferents, perquè de la mateixa manera que et dic que es van posar en marxa mitjans tan potents que encara ara no només existeixen, sinó que són troncals en l'espai comunicatiu català, també és veritat que en aquella època no hi havia internet, ni podies fer podcast, ni podies fer tu no podies ser influencer o youtuber, tu necessitaves un canal, i aquest canal era... la ràdio, i les ràdios eren comptades, era la televisió, i hi havia un canal, després dos, i de diaris n'hi havia més, però si volies fer audiovisual, el canal no te'l podies muntar tu. I en canvi ara no. No pretenc dir que la meva època fos més difícil que la d'ara, senzillament era diferent, però són condicionants que s'han de tenir present. Tampoc, per exemple, a la universitat no hi havia, en canvi, no hi havia encara la facilitat d'anar-te amb una beca Erasmus a l'estranger. El nostre món era més petit. Aquí el que més havia triomfat és un que havia anat a París o a Londres. I parar de comptar, això era tot.
Ja. Mira, t'he portat un regal.
Oh, que bé.
Sí, ara,
moltes gràcies.
Mira. És que és la... Jo crec que és l'única foto, i tu no ho saps, on estem junts.
Bueno.
Sí, no riguis. Té.
En quina situació?
Mira.
Ah, bueno, estem junts amb un munt de gent més, Això no és gaire lluny d'aquí, això és a la Universitat Autònoma.
Això és a l'Autònoma.
Quan en Puyal va fer 25 anys de les transmissions de futbol en català. Sí, mira, aquí hi ha un santcugatenc de residència, el Sergi Gutillas.
Sí.
Aquí davant.
I tu al costat del Buet.
I jo estic al costat de l'Eduard Buet, ara no em sabria trobar, però estic
jo
per
trobo.
Aquí.
Sí.
Tu també hi eres.
Sí.
Perquè tu també vas fer transmissions esportives.
Sí, senyor.
A on?
Aquí, en aquesta casa.
També.
En aquesta casa. Per això dic que és l'única foto en què coincidim els dos. No estem sols, evidentment. Però feies... avui serà la segona.
Sí, sí. Què feies, el júnior i...
Júnior, Sant Cugat i tots
tot,
els que...
Tot el que hi havia.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
Que bé.
Però vaja, l'entrevista te l'estem fent a tu. Això era una broma. Era un trencar el gel, no? Però m'ha fet molta gràcia perquè tinc aquesta fotografia a casa i dic, mira, la podem compartir per parlar precisament d'aquesta època, de l'època en què formes part de l'equip de futbol en català amb el mestre.
Sí, 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 aquesta és una de les altres coses afortunades que m'han passat a la vida i és la possibilitat de treballar a la ràdio i a la televisió amb una persona sense la qual no s'entendrà la història de la comunicació a Catalunya de l'últim, de la segona meitat del segle XX i de part del segle XXI, que és en Joaquim Maria Puyal. Perquè estem parlant d'algú amb una enorme personalitat, amb molt de criteri, que a més va ser un pioner, algú que es posa a transmetre en català quan ningú no transmet en català i quan ell se'n va tothom transmet en català perquè demostra que és viable, que és rendible i que pots aconseguir èxit. I, per tant, l'aprenentatge no només professional, sinó vital al seu costat va ser molt gran. Clar, tu pensa que jo vaig començar a treballar, això, quan tenia 20 anys, l'any 81, vaig plegar de treballar amb el Puyal l'any 95, quan vaig començar a fer el matí de Catalunya Ràdio, aleshores ja en tenia 34, i imagina't el que cap a la vida d'una persona, i lo molt esponja que és una persona a aquestes edats, dels 20 als 34, de manera que... Esclar, jo vaig passar de ser això, doncs algú que, com aquell qui diu, no havia sortit del barri de Gràcia de Barcelona, d'on jo sóc, a agafar avions cada cap de setmana per anar, és igual, doncs a Sevilla o a Madrid o a Bilbao, o molt sovint per anar a Múnich o per anar a Liverpool o per anar a Roma o a Atenes o a Kiev. Esclar, jo de cop i volta em vaig trobar viatjant per tot Espanya i per tota Europa i això també és una gran escola de vida.
De futbol podríem estar parlant segurament moltíssimes coses, però vaja, no col·lapsarem l'entrevista només parlant de futbol. L'únic que sí que m'agradaria saber, és veritat que tu vas portar la Copa d'Europa en el teu cotxe?
Sí. Ah,
sí. La de Wembley, eh?
La de Wembley, la primera. Sí, perquè va haver-hi un dia al matí que vam quedar al camp del Barça per fer-nos la fotografia per una casset, estem parlant de l'edat de pedra, per una casset... amb els gols del Barça durant aquella Copa d'Europa i la Lliga que es va guanyar a Tenerife, o sigui, que es va guanyar amb el Madrid perdent a Tenerife l'any 92, l'any dels Jocs. I a la portada sortia amb el Puyal, la Pilar Calvo, el Jordi Basté, el Josep Vives, el Santi Carreras i jo. I ens vam fer una fotografia a la llotja del Camp Nou i sobre la gespa amb el trofeu de la Lliga i el trofeu de la Copa d'Europa. I a aquella hora, eren les 11 del matí o així, el primer equip del Barça se n'anava, no sé, a la plaça de Sant Jaume, em sembla, o no sé, o a l'Ajuntament, no sé, anava a una recepció oficial amb la Copa. I ens van dir, us estan esperant la Copa, l'autocar sortirà tard per culpa vostra i estan al miniestadi. Esclar, entre el Camp Nou i el miniestadi, caminant hi pots estar... segons com, 4 o 5 minuts, anant de pressa. I dic, bueno, doncs anem amb el meu cotxe. I llavors un empleat del club amb la Copa d'Europa, i jo amb el meu cotxe, i la vam portar. Sí, és una d'aquelles coses tan divertides que passen a la vida. Sí.
Uh-huh. I em sembla que tu també hi vas ser en el moment en què va sorgir, es va crear, un altre mestre, en Johan Cruyff, va, podríem dir, que crear el concepte de l'entorno. Sí?
Sí, sí. A la vida hi ha tres entrevistes, és curiós, hi ha tres entrevistes que la gent em recorda molt. Una, el dia sense cotxes, que li vaig preguntar a Joan Clos com havia vingut a la ràdio i va dir que amb cotxe.
Molt bé.
Una altra que li vaig preguntar a un conseller agnòstic que patia molt per la sequera, una mica com ara, si havia resat perquè plogués, i va dir que sí, que havia resat a la Moreneta. Ja veus tu per quines coses et recorden, no? I aquesta que em dius tu del Cruyff és Praga, a Praga, el camp de l'Esparta de Praga, al final d'un partit de la Copa d'Europa que el Barça ha perdut. Falta un mes perquè guanyi la Champions, però en aquell moment no ho sabem encara, perquè acaba de perdre el partit, hi ha molt mal rotllo. I quan l'entrevisto sobre la gespa, en Cruyff diu, aquí el problema és que tothom pressiona i tenim un entorno molt difícil. I aquella expressió va fer fortuna.
Fins a dia d'avui.
Fins a dia d'avui, sí. Avui dia es parla de l'entorn, A més, no només en termes esportius, també pels polítics, sí, l'entorn, no? Allò que condiciona, que condiciona la situació en la qual opera un determinat subjecte, vaja, esportiu o polític o el que sigui. Sí.
Uh-huh. Una més de futbol, però més propera. La teva participació amb la candidatura d'en Víctor Font a les últimes eleccions,
sí,
a la presidència del Barça. Ostres, una decepció per tu, personal o no?
Home,
ho dic perquè hi havia molta feina darrere d'aquella candidatura.
Sí, molta. A més, un quan es presenta per guanyar, no per perdre, de manera que des del punt de vista dels resultats no vam quedar contents, però sí de la feina feta, de com vam ser valorats i, en fi, aconseguir el 30% dels vots en aquestes condicions, doncs no va ser gens fàcil. De fet, això, presentar-me a la candidatura amb en Font, és com un bolet a la meva trajectòria professional, perquè jo tota la vida he fet de periodista. Aquesta és la primera vegada que anava amb una candidatura. I ja ho veus.
Has quedat escaldat?
No, però... No,
és que em donava la sensació que...
No, però he vist coses des de l'altra banda, uh-huh. I això sempre és interessant. Diguéssim, no, en certa forma he quedat enriquit per tot el que he viscut. El que passa que és dolorós. És dolorós. A més, jo crec que el Barça hi va sortir perdent, perquè amb tots els respectes per les opinions del soci, que li va donar una victòria aclaparadora a Joan Laporta i amb tot l'efecte per l'actual president del Barça, jo crec que la nostra candidatura tenia elements per haver aprofitat millor aquest any aproximat de mandat. No? Les eleccions van ser el 6 de març, o sigui que aviat farà un any.
Uh-huh. L'Ondas. Tens un Ondas?
Dos. El segon no surt gaire bé mai, però el vam guanyar també... Sí, el vam guanyar l'any 97, que és el que tu dius,
sí,
per alguna pregunta més a la ràdio,
sí,
i després el 2014 per alguna pregunta més a la tele.
Ah, mal, el de la tele no el tenia comptabilitzat. Però el de la ràdio, efectivament, és per al programa d'humor, alguna pregunta més, i segur que tampoc no ho saps, però a Sant Cugat existeix per festa major un torneig entre polítics i periodistes. Saps com es diu?
No.
Alguna pregunta menys?
Està bé.
Ho vam aprofitar. Parlem de la teva etapa. Quan fas, deixes el món dels esports, continues a Catalunya Ràdio i passes als matins.
Bueno, pel mig va haver-hi aquests mesos de PM. És que per mi és molt important, perquè va ser el primer programa, el vaig posar en marxa juntament amb un altre, que entenc il·lustre, de residència, que és el Xavier Bosch.
Uh-huh.
Recordo que... allò dius, ostres, estan passant coses i no s'expliquen prou bé, on se li podria treure més suc, i vam crear un espai irònic, etcètera. No era només d'espifiades de locutors que s'equivoquen, no? I en comptes de dir nord-americans, diuen nord-americons, que això ha passat. Sinó... No, sí, bueno, són les 6 i mierda, perdó, les 6 i mierda i un minuto. Bueno, això ha passat. No només això, sinó també d'ironitzar sobre la política catalana i espanyola, que ja en aquella època hi havia molt per ironitzar. Bueno, per dir-te que la portada que desencadena finalment la creació d'alguna pregunta més és una del diari ABC de l'endemà de la Diada, del 12 de setembre de l'any 93, amb una foto de Jordi Pujol així de gran a la portada i un peu de foto que diu "Igual que Franco, però al revés. Persecució del castellano en Catalunya". L'any 93. Esclar, dius, bueno, això, una de dos, ho prens molt seriosament i, no sé, si fots una querella o comences a ironitzar sobre això. I vam començar així i ja fa 28 anys que estem en la història aquesta.
Veig que t'agrada, aquesta part de la teva trajectòria, fent una cosa diferent, segurament,
una cosa diferent,
no?
I sí, saps què passa? Finalment cadascú desprèn la imatge que té i ja està. Això. Però hi ha molta gent que diu, mira, el senyor Bassas és una persona seriosa. I, d'acord, si per seriosa s'entén fiable i responsable i tot això, doncs d'acord, excel·lent. Però aquest senyor Bassas tan seriós té sentit de l'humor, no? I aleshores a molta gent quan li dic, bueno, si és que alguna pregunta més és una creació meva, hi ha gent que no s'ho creu. Però és que és així.
Que quedi clar, eh?
Sí.
Que quedi clar.
Sí.
Anem, doncs, a l'etapa de... del magazín.
L'entrevista la feies tu, no?
Sí, i tant.
Doncs endavant.
Els matins de Catalunya Ràdio. Com fas aquest canvi? No sé si arriba perquè sí. Estan buscant un perfil diferent, perquè bueno, tu ja...
Estan buscant algú que substitueixi el Cuní per 6 mesos. Com que és per 6 mesos, ningú no ho vol fer. I per què substituir el Cuní ningú no ho vol fer? Perquè abans de mi li diuen altra gent. Jo sóc com, no sé exactament quina opció, però segur que no era de les primeres. I al final, ja gairebé per favor i de genolls, em diuen que agafi això, que no m'amoïni, que després tornaré a fer l'APM. Els dic, bueno, però aleshores farem l'APM al matí. Sí, sí, el que tu diguis. I em trobo fent una cosa... que quan no se sabia que la faria, però ja se sabia que el Cuní deixava al matí, un dia, sopant al costat de la ràdio, a l'hora de l'APM, just abans, no sé, 11:15 de la nit, un company em diu, has vist que el Cuní deixarà els matins? Dic, sí. Sí, sí, jo ja ho sabia, però no es podia dir encara. Diu, sí, sí. Diu, no voldria estar en la pell del que ho agafi. Em va dir. Bueno, doncs molt bé, doncs excel·lent, doncs moltes gràcies.
Et va animar, eh?
Em va animar molt, sí, sí. Bueno, però en el fons sí que em va animar. Saps per què? Perquè sí? Vaig veure que les meves accions, les accions de qui substituís en Cuní, es pagaven tan poc que qualsevol cosa que fes bé seria molt ben rebuda. Bueno, no va anar malament, m'hi vaig estar 14 anys, sí.
Déu-n'hi-do, 14 sí, sí. anys.
I això va anar així, però tampoc és casualitat. És a dir, què vull dir amb això? Quan jo agafo els matins de Catalunya Ràdio, tinc milers, no exagero, milers d'hores de ràdio en directe amb el futbol, al costat del Puyal. He estat 3 anys presentant un programa de màxima audiència a TV3 que es diu Tres Pics i Repicó. He escrit guions per la Lloll, he creat personatges com la Sandra Camaca o la Vanessa, el vídeo. És a dir, jo no llegia només la part esportiva dels diaris, a mi m'interessava l'actualitat política, l'actualitat internacional. En certa forma, que m'anés bé era molt més probable que no pas que m'anés malament. O sigui, no van agafar el primer que va passar pel carrer, sinó algú que tenia molt ofici, i a més era molt jove i tenia moltes ganes. I és clar, això és bastant imbatible.
El juny del 2008 et vas acomiadar del programa dient si la classe política catalana no aguanta un programa com aquest és que tenim una cultura democràtica molt justeta.
Exactament.
Això, llavors, sí. Jo et pregunto, ha canviat gaire la situació?
No, segons com ha anat a pitjor.
Anem arreglats?
Sí. Sí. Jo crec que... i més ara, que hi ha un marcatge tan ferri a través de les xarxes socials, hi ha un racó del teu cervell quan fas comunicació que et diu vés en compte amb el que estàs dient. Fins i tot en democràcia. Sí, això passa.
Això és autocensura?
Això et pot conduir a l'autocensura.
Ens hem posat supertranscendents, eh? Com que tu ja saps que sempre anem malament de temps, no? Això passa sempre, eh? A totes les cases.
Jo tinc tota la tarda, vull dir que...
Ja. Però és que a mi m'agradaria que la gent que avui ens acompanya, doncs segur que tenen ganes de preguntar-te alguna cosa. No et faci por, eh? Perquè és molt bona gent, com diria...
El Quim Masferrer.
Exacte.
Molt bé.
Per tant, tenim a la nostra Clara Garcia preparada amb un inalàmbric i jo no sé si la senyora alcaldessa voldria preguntar...
Home, no, no la posis en aquest compromís. Pobre alcaldessa, no.
No ho sabem, no ho sabem. Si no... Vol fer-li una pregunta, Mireia Ingla? No. Em sembla que hi havia... qui més hi havia que tenia algun interès a fer una pregunteta... I si no, podeu aixecar la mà, tots? Teniu mans? Sí? Mira. Mans en l'aire.
Doncs bé, nosaltres ja ens hem saludat abans amb el Toni Bassa, sí, supercontents doncs, que ens acompanyis aquí en aquest dia tan especial.
Un plaer.
I és el dia de la ràdio i el fet de que doncs, hagis vingut a participar en un programa que fem un conjunt de ràdios de proximitat, a mi sí que m'agradaria que parlessis 5 cèntims del paper dels mitjans de comunicació de proximitat, del que representen en aquest sentit en el panorama comunicatiu, no?, de l'audiovisual de Catalunya.
Sí, una de les coses que que he descobert, no perquè no estigués descobert abans, però sí des d'un punt de vista pràctic, és allò dels sistemes comunicatius, no? És a dir, hi ha un sistema comunicatiu català, sortosament, dominat a la ràdio per RAC1 i per Catalunya Ràdio, i bueno, etcètera, no? Hi ha un sistema comunicatiu espanyol, i després hi ha un sistema comunicatiu internacional bastant, en el nostre cas, molt basat a Washington, penso en la CNN, a Londres en la BBC, Euronews, però no acaba de ser una realitat, però hi ha mitjans de comunicació amb voluntat global, no? Bueno, ens hem deixat un d'aquests nivells, que és la comunicació local. Jo crec que la comunicació local existeix perquè existeixen les localitats, o sigui, perquè hi ha interessos locals, no? I quan dic locals no vull dir de poble petit, vull dir locals. Hi ha l'interès que desperten les coses que fa o deixa de fer l'alcaldessa de Barcelona són molt grans. I el que passa a la ciutat de Barcelona i els problemes del trànsit o de la recollida d'escombraries o el que sigui, no? Això per parlar d'activitats que són pròpies d'un ajuntament, no? Però després hi ha una vida cultural local, hi ha una vida esportiva local. Jo vaig començar en un carrusel local, Horta, Júpiter, Sant Andreu, el Barça Atlètic, l'Europa... És a dir, tot això existeix i ha de tenir un reflex, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, em sembla que els mitjans de comunicació locals ajuden molt a fer visible una comunitat. Tothom sap que existeix Catalunya, tothom sap que existeix Espanya, el que sigui, però en un moment en el que sembla que les grans entitats ho absorbeixen tot, és molt important que hi hagi algun element que recordi que existeix Sant Cugat o Castellà del Vallès, fer el que sigui, no? Vull dir, o Terrassa o Sabadell, bueno, no sé si aquí es pot dir això, però...
Sí, per favor.
Sí. Però no gaire, vull dir, deixem-ho aquí, no? Sí, vull dir, i això és molt important, perquè això existeix, els interessos, els interessos informatius també. I per tant, a mi em sembla una feina, a més, és una feina molt meritòria i molt fotuda. Perquè, mira, jo, si dic alguna cosa, si jo critico l'alcaldessa de Barcelona, bueno, potser algun dia me la trobaré, però poden passar uns quants mesos. Però digues alguna cosa de l'alcaldessa, que per exemple la tens asseguda al teu costat, no? No, ja m'entens, vull dir que la proximitat a vegades és un petit obstacle real o imaginat en la llibertat informativa. Això és important i s'ha de saber interpretar amb independència, perquè si no, aleshores aquell mitjà local ja no és de veritat, és una altra cosa, és un altaveu i per tant ja no està vehiculant informació, sinó que està vehiculant propaganda.
Més mans, mira, allà tenim el Juan Merino, el Julià o Rocío?
Tu coneixes tots els oients?
Oh, sí, i tant. Un per un.
Que bé.
Home, és que la Carme ens té a tots fitxant. Jo voldria saber si ara, 2022, tornaries a agafar un projecte com el matinal de Catalunya Ràdio. Van ser molts anys, suposo que vas acabar esgotat, però ara, amb el pas del temps, ja has fet diguéssim, aquest parèntesi que et permetria tornar-hi o no?
Em permetria tornar-hi, sí. Una altra cosa és... si al moment de la veritat de decidir-ho, perquè ara estem fent un exercici teòric, em pesaria més la idea de pensar que ja ho he fet i que, per tant, posats a continuar treballant, fer altres coses que no he fet mai, o si té algun sentit que hi torni, no? Perquè aleshores sempre m'estaria... La gent ja no t'explico, però jo mateix, comparant a mi mateix, hauria de veure fins a quin punt prenc decisions perquè el programa no sembli que és el mateix, però en realitat ho és. És a dir, hi ha una sèrie de complicacions associades al tornar a fer una cosa que ja has fet. Però, en canvi, potser d'una manera més genèrica, et podria dir que, encara que estic 100% compromès amb la meva feina al diari Ara i que he descobert amb autèntic plaer el repte d'escriure per ser llegit en un diari, doncs trobaria normal que d'aquí al dia que plegui doncs torni a fer ràdio o torni a fer televisió. En certa forma, saps què passa? Avui dia també les fronteres dels mitjans s'han desdibuixat, Pensa que jo, en un diari, ara, em poso cada dia davant de la càmera i davant del micròfon. Per tant, en certa forma, continuo fent audiovisual, saps?
Més preguntes. El podem fitxar pel Connectats, eh? Si voleu.
Sí. Bé, jo sóc un fan teu, sí, perquè te conec des de que estaves a Catalunya de Ràdio quan vas començar, perquè jo treballava en un restaurant allà al costat de Catalunya Ràdio, no a on tu anaves, a un altre. Bé, i també, bueno, llegeixo...
Ai, 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 que et trobaran.
No, no, és que lo sensacional de la ràdio en directe i de donar el micròfon és que passen les coses més insospitades. Però no era res personal, jo no sé per què no venia, però... No. Jo anava al Taita.
Al Taita 2.
Al Taita 2, exacte.
Ell estava al
Taita 1.
I després van obrir el Farga.
Sí.
I llavors anava bastant a dinar al Farga, ens feien descompte.
Jo estava de BAM, al cafè.
Ah, vostè estava davant el cafè.
Sí.
És un lloc que feien unes flautes de pernil. Sí, 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 sí.
Segur que te'n va posar alguna.
Sí, sí, sí. Sí, sí, és possible.
Bé, bueno, bueno. De tota manera, o sigui, també llegeixo la columna seva cada dia, o procuro cada dia llegir-la.
Molt bé.
Jo la pregunta meva és, jo que soc extremeny, no? Que soc jo aquí, he arribat de fora, no? La pregunta és, que l'he llegit molt bé, això del 25%, no se'n sortirem? De la llengua.
Caram.
No tenim tota la tarda, per... Vull dir que això és un tema per fer a fons i...
Des d'un punt de vista de l'aplicació de la sentència, ja s'està aplicant en casos concrets. El govern de la Generalitat no té intenció de desobeir i, per tant, això anirà per aquí. Una altra cosa és que ara el govern estigui dient... No té sentit comptar l'escolaritat amb hores de matemàtiques o amb hores de llengua i, per tant, a l'hora de repartir els continguts serà més difícil comptar el percentatge de temps. Jo no sé si això servirà o no servirà, però, en tot cas, vol dir fins a quin punt... Jo no sé si ens en sortirem, però ens n'hauríem de sortir perquè l'ensenyament en català va tenir, en el moment que es va decidir el Parlament de Catalunya, un suport pràcticament unànime. Actualment, si ara es votés al Parlament de Catalunya, no el tindria unànime, però el tindria una majoria folgada, és a dir, més de la meitat dels nostres representants al Parlament estan a favor de l'ensenyament en català, tal com s'ha arreglat fins ara, entre altres coses perquè els nois i noies surten de l'escolaritat amb uns nivells de competència en castellà iguals o superiors als dels estudiants de comunitats espanyoles que són monolingües. O sigui que, francament, tots sabem per què s'ha fet això. Tots sabem per què s'ha fet això. És la continuació de la Por Ellos per altres mitjans. No? Jo crec que aquí ens hi juguem molt com a país, des d'un punt de vista de la dignitat. No perquè estudiar en castellà sigui indigne, sinó perquè s'està passant per sobre de la democràcia, del que els nostres representants han decidit i no només això, sinó d'uns resultats que, com dic, han estat bons en el temps. Jo voldria pensar que d'aquests consensos que l'altre dia, el dilluns, parlava, abans d'ahir, el president Aragonès parlava a la seva conferència a Barcelona, no? dels grans consensos, aquest de la llengua ho és, aquest de la llengua ho és, i que per tant ens en sortirem. Ara, dit això, aquí vostè m'ha preguntat, ens en sortirem? Jo li dic, només ens en sortirem si tothom fa com vostè. És a dir, si tots els catalanoparlants parlem en català. Perquè el que penso que ha passat en els últims anys és que, com que tots els catalanoparlants, sense excepció, són bilingües, hi ha moments que davant determinades situacions que no sabem molt bé com acabaran, fem una cosa molt còmoda, que és apretar el botó de la comoditat, que és el botó del castellà, perquè amb aquest idioma no tens problemes, oi? Aleshores, per mi, parlar en català no és mai un problema. I no ho ha sigut pràcticament, quan dic pràcticament mai, li vull dir que el 99,9% de les vegades que algú m'ha parlat en castellà i jo li he contestat en català, no he tingut mai cap problema. És més, moltes vegades el meu interlocutor després s'ha passat al català. Per tant, jo crec que si ho vivim amb una certa naturalitat i ho desdramatitzem, no tenim per què patir. Però més enllà de la sentència, que em sembla molt important, Escolti, la càrrega de la prova està amb nosaltres, en els catalanoparlants. Vostè pot dir, pues, quina gràcia, m'agradaria més parlar un idioma com l'anglès que no tingués aquests problemes. Bueno, pues, miri, cadascú porta la motxilla que porta, això no ho hem triat nosaltres, però un cop aquí em sembla que a la llista de causes nobles a les que podem dedicar la nostra vida, la defensa de la nostra llengua és de les més nobles.
Última qüestió, perquè si no el temps se'ns menjarà. Per on? Última qüestió.
Aquí hi ha un senyor.
Ha de
ser. Com es diu aquest senyor?
Molt ràpid. Òscar.
Hosti.
Cardona.
Bueno, una de dues.
No
teniu molt pocs oients, cosa que no crec.
Home, potencialment tenim 1 milió d'oients.
Per això dic. O tu ets una crac.
Tampoc és el cas.
Senyor Bassas, vostè una vegada va dir que vostè també tertulieja, més o menys tertulieja, que també feia tertúlies. I aquest nom de tertulieja em va fer molta gràcia. Però bé, jo no volia parlar d'això. Volia parlar que el meu company de tertúlies, el senyor Joan, doncs ha parlat d'un tema gastronòmic.
Vostè sí que anava al seu bar o no?
No.
Veus? Hosti, tu.
El que passa que jo anava...
Ja som dos. Ah.
Jo anava a dinar algunes vegades en un bar que vostè també hi anava, el Gelida.
És un gran gastrònom, s'està...
El bar Gelida, i jo quan ho veia, tenia molta enveja.
És sensacional, això.
Nosaltres estàvem als baixos, sap? I vostè pujava en un menjador privat. Ja
no, pensat. perdoni, el Gelida... No. El Gelida és tot a planta baixa, eh?
Perdó, a dalt hi ha els...
A dalt no hi ha ningú.
No parlem del que hi ha a dalt, doncs. No, hi ha una escala.
Hi ha una escala, però jo no he estat mai a dalt.
És igual, matem-ho.
A darrere, a la cuina, hi ha una rebotiga. Jo, a vegades, em posen allà.
Sí.
Bé, en diem el VIP.
Anem per feina, que se'ns menja el temps i encara tenim una coseta, eh?
Saltem-nos l'esquelet un moment. Tinc una pregunta.
Aquell senyor no ha acabat de fer la pregunta.
No ha acabat el Gelida?
Jo volia preguntar si dintre del món de la ràdio
sí.
hi ha moltes enveges com sí. passen al món teatral,
sí.
en el món.
Sí, sí.
Jo una vegada vaig fer un programa de ràdio, Ràdio Espanya de Barcelona, això fa molts anys.
Rambla 126.
Exacte. Quan van inaugurar l'estèreo de la FM.
Home.
I aleshores... Hi havia gent que em va deixar de parlar de la mateixa emissora. Jo no els hi vaig treure a cap lloc.
Com se diu vostè, disculpi?
Em dic Òscar Cardona. Feia un programa que es deia Roda d'Amics. Però bé, això, ja dic, va durar un any.
Ja.
L'APM ha durat molt més.
Sí. No, gràcies. Sí, home, les enveges. La vida és la vida. Però també hi ha gent, també hi ha actituds molt maques i... És fantàstic.
A veure, la de l'escaleta.
No la conec,
eh?
Perdó que m'estigui saltant aquí de la torera tot plegat, eh? Però va relacionat amb la pregunta del senyor extremeny, ja he dit. És una pregunta que arriba de lluny. Perdona, eh? Que
et faci això. Ha de ser molt breu i molt breu la resposta, perquè si no...
Em pregunten fins a quin punt els programes amb un alt percentatge de llengua castellana ajuden a complir els valors fundacionals de Televisió de Catalunya, o més ben dit, fins a quin punt aquest tipus de programa normalitza en una situació lingüística clarament negativa envers la llengua catalana.
Això necessita una llarga explicació que segurament no la podrem donar, eh, Antoni, ja t'ho dic.
Home, depèn del que vulguis explicar. Si tu vols explicar la imatge de Catalunya a les cadenes espanyoles, has de posar el tall de la cadena espanyola i és en castellà.
Sí? Doncs a veure, ultimíssima, perquè si no entrarem fregant el pal, eh? Isabel, em sembla que tenia una pregunta. Vinga.
Bueno, hola, què tal?
On anava a dinar vostè?
Bona tarda. Jo he anat aquí al costat, aquí al mercat,
molt
que
bé.
Hi ha una terrassa que està a la mar de bé, fa un pop boníssim.
Molt bé.
Escolta'm, Antoni, però tu no ens has explicat una anècdota que et va passar. Quan vas... suposo que no ho has explicat perquè he anat un moment al vàter, eh? Potser ho has explicat llavors. Però bueno, què era que... el dia abans em va quedar fònic.
Ah, sí?
Ah.
Sí, sí.
I llavors ja tenies el Pujol, aquell dia.
No, tenia el Pujol.
Ah, no?
No.
Em va quedar fònic i dels nervis. Jo pensava que tenies el Pujol i que com que tanca els ulls, tu no li podies parlar, no sé.
Això són dues coses diferents.
Potser ho he somiat, sé.
No, és veritat, quan em van... Dos dies abans d'haver de fer el matí de Catalunya Ràdio em vaig quedar fònic, és l'única vegada de la vida que m'ha passat i suposo que s'entén fàcilment per què, és ben curiós, no? I el cos em va passar factura amb l'eina que havia de fer servir per treballar. És, no ha passat mai més a la vida. Però és clar, és que, ja us dic, això d'haver de fer els matins i haver de substituir el Josep Cuní semblava que era com posar un home a la lluna. Vull dir, era una cosa tremenda. I això que diu vostè de que el Pujol tancava els ulls, sí. O sigui, en Pujol, quan tu l'entrevistaves, ell... Ell feia això. I clar, tu, si a una persona que tanca els ulls no li pots fer.
Una pregunta.
O sigui, l'has de tocar i li has de dir... mira'm. Però clar, el president de la Generalitat en principi no li vas tocar en el braç. No?
Clar.
A no ser que siguis la Mercedes Milà, però bueno.
Bueno.
Que això ho feia bastant, no? I ho feia amb molta gràcia, d'altra banda.
Ai, oh, Isabel.
Fabulós.
Isabel.
Sí.
Contenta?
Sí, contenta. Eh?
Sí?
Contenta. Puc treure... Puc venir?
A què fer?
Bueno,
res. Vine.
No, a veure, em trec això, eh?
Sí, treu-t'ho. A veure.
Què tal?
No sé si la coneixeu. Isabel Castro?
Ara te'n posaré. Bueno, potser que em posi, no ho sé. Jo una... cap amunt.
Tinc una cadira aquí.
Deixa'm posar aquí.
Jo, mira, jo em posaré més cap aquí. I així, tu mateixa.
Ai, ben... oh, caramba, és el mig, eh?
Ben...
Ai, senyor, no sé
ben
si...
Mudada, eh? Ben
bueno,
mudada
moltes
i tot.
Gràcies per l'honor. Ai,
mare
Toni,
meva.
Com t'admiro, eh? Sí, senyor. El que passa és que no et posava cara, com que sempre...
L'has escoltat?
Sempre t'escolto.
No s'havia perdut res.
Mira, jo, la ràdio, per mi, bueno, és un far en la nit, eh? Per mi la ràdio és una cosa fabulosa. De fet, sempre porto un transistor, que ara el posaré aquí al mig. Ara ho heu d'explicar, perquè si no, per la ràdio la gent no sap el que
sí,
trec.
Sí, has portat un transistor, no?
Un transistor, bueno, sempre el porto, però sí...
Per si de cas,
sí.
Si necessites assabentar-te sí. d'alguna notícia.
Que és maco, això de la ràdio, eh?
Sí?
Sí.
Però tu saps que el temps corre, no?
Sí, sé que el temps corre, però només volia dir que a mi em fa una companyia, que fa molta companyia la ràdio. Tu, bueno, de fet, jo de companyia, tu ja saps, Carmeta, que potser em voldria una altra, eh? Perquè, escolta, la meva besàvia no va tenir ràdio, va tenir 10 fills. Després la meva mare va tenir tele i en va tenir 7, eh? La meva àvia. I ma mare... Amb la tele, això, dos. I jo he de ser de la generació d'internet perquè, escolta, ni un, ni dos, ni tres.
Clar.
Quines coses.
Sí. La Isabel Castro, no sé si alguna vegada els oients del Connectats l'heu pogut escoltar, és una perruquera intrèpida.
Sí.
Ja fa anys que ens coneixem.
Sí.
Fa anys.
Molts anys.
Però a mi m'encanta que vingui de tant en tant, perquè ella fa una visita, diu, avui passo. Passa.
Passo de tant en tant,
passa i
sí.
M'explica doncs, totes les seves peripècies.
Sí,
eh?
De vegades passo per allà al carrer, et veig que tens un moment. Diu, sí, mira, que sortiràs per antena. I fem una xerradeta.
Sí. I arregla cabells, no?
Arregla
caps. Arregla els caps.
I mira, i amb tots els anys d'experiència capilar, he descobert que la ràdio, escoltar-la, frena la caiguda del cabell.
No em diguis.
Sí, doncs fer-la no, eh?
No. És veritat, sí, perquè escolta, en Jordi Bastó també està ben pelat, eh?
Sí. Allò jo encara, sí. Gràcies a Déu, mira,
sí.
Encara conservo.
Bueno, sí, però ja saps que, digue-ho tot, punyetera, els tractaments que et faig a dintre la cabina.
Home.
A la cabina del peixera d'allà a la ràdio.
A la cabina de la ràdio.
Que li poso tots els elixirs i totes les pocions.
I doncs, què has vingut a fer avui?
Bueno, jo, clar, és un tema que m'inspira tant, això de la ràdio, que m'agradaria cantar-vos una cançó.
Ah, sí?
Sí.
A veure.
Bueno, una cançó de la ràdio.
Una cançó de la ràdio.
Sí. Però tu necessito que tothom m'ajudi, eh?
Va, vinga.
Perquè ara farem el primer karaoke radiofònic de la història. Què us sembla?
Home, podem provar, a veure.
Bueno, doncs provem-ho. Escolta'm, a veure...
Ja t'aguanto el bolso?
Sí, mira, t'aguanto el bolso, però... Perquè et posis en situació, Toni, posem això i una per la Carmeta.
Mira.
Què us sembla?
Uf.
Ben virulats. Doncs escolta, Jessi. És la Jessi, no?, que ha de posar
Jessi,
la música.
Sí.
No, vinga, ataca. Ai, la ràdio, que és maca. Repetiu amb mi. És la ràdio.
És la ràdio?
L'escolta tothom, que se m'ha passat. Si estàs mut, ara, si estàs mut, pensit o desganat, escoltant la ràdio, tot arreglat, i veureu que el món pot ser meravellós. És la ràdio a tot el món. És la ràdio... l'escolta tothom. Si estàs mut, pensit o desganat, amb la ràdio tot arreglat i veuràs que el món pot ser meravellós. És la ràdio, tots plegats. Vinga, piqueu de mans! És la ràdio i ben agafats. Agafeu-vos les mans, home! És la ràdio per donar i vendre, per fer el món més tendre. La ràdio. Aleluia, aleluia, invisible, aleluia, al lloc invisible. Aleluia, al bas de cuina, humoge frumbullo, la ràdio.
Antoni, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per haver-nos acompanyat.
Bueno, no, no, jo crec que això ha sigut extraordinari, eh?
Quin final, eh? No t'ho esperaves,
eh? Oh, moltes gràcies.
Molt Isabel! Molt amable. Isabel, moltíssimes gràcies per la visita, eh? Perquè sempre ve de visita. Ara vinc.
Esperi, compartim el... Sí.
La foto que no falti, no?
Foto de rigor.
Mira, em sembla que mai no havia fet de vedet.
Sempre hi ha una primera vegada, Carpeta.
Molt bé.
Ai,
molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Antoni Bassas, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa, fent aquest repàs, aquesta trajectòria per la teva vida professional. I res, potser trobarem un moment per fer una tercera foto. Avui hem fet la segona.
Sí, segur. No, jo encantat, vaja, no. De debò, moltes gràcies per la invitació i per la possibilitat d'adreçar-me als vostres oients, tant els que sabem com se diuen com els que no els veiem però sabem qui són, i que per molts anys continueu celebrant el Dia de la Ràdio.
Gràcies, de debò.
A tu.